Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres limitar, per ara, la vacunació amb AstraZeneca a les persones de més de 60 anys. De moment, la vacuna, però, es continuarà administrant a aquesta població d'entre 60 i 65 anys, després de la decisió de l'Agència Europea del Medicament que avala l'ús de la vacuna, tot i que admet el vincle del vaccí amb determinats casos rars de trombes. I mentrestant, la Comissió de Salut Pública reuneix aquest dijous per analitzar les qüestions que queden pendents sobre la vacunació amb el sèrum de la farmacèutica AstraZeneca, com ara saber què passa amb els menors de 60 anys, que els hi tocaria la segona dosi d'aquesta vacuna. I Salut diu que toca fer un pas enrere i a Interior demana un esforç de 2 mesos. La Generalitat justifica el retorn al confinament comarcal a partir d'aquesta mitjanit, també per la bombolla de convivència, a causa del ritme d'ingressos a les UCI. L'Alt Urgell i Andorra es tornaran a considerar com una comarca i, per tant, estarà permesa la mobilitat entre aquests dos territoris. I la pandèmia de la Covid va fer que l'esperança de vida en néixer caigués el 2020 en la majoria dels estats membres de la Unió Europea. Espanya és el país que lidera la llista dels descensos registrats més importants a 1,6 anys menys en comparació amb el 2019. I en clau cultural us destaquem que el Passeig de Gràcia, l'Arc de Triomf o bé la Plaça Reial seran alguns dels escenaris del Sant Jordi d'aquest any a Barcelona. Un Sant Jordi menys eufòric, però que, sens dubte, se celebrarà, segons ha dit el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, avui a Diàlegs Online. I acabem aquest informatiu explicant-vos que el Papa Francesc destaca que pregar és l'única primera manera d'estimar. Des de la Biblioteca del Palau Apostòlic, per cert dedicada a la relació entre la pregària i la comunió dels sants, en aquesta reflexió, el Sant Pare afirmava que resar per altres
Ràdio
persones.
Ràdio Estel.
Cocodril.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.com.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any, gràcies. Càritas, cada gest compta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 3 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Família Cinquenteril, com esteu? Bon dia, salutacions. Estem de mala gaita, eh? Estem de mala realea. Estem empipats, molt empipats. No hi ha pel virus, que el tenim, Vaig veure ahir un reportatge en l'entrevista que li van fer a Jordi Sánchez des del Tot es mou, Elena García Melero, fa uns dies, i vaig veure a través del servei de TV3 a la carta l'entrevista al Jordi, que, per cert, viu a Horta, al meu barri. Que encara existeixi gent negacionista, dient, no, el virus és un invento, és... Mireu que jo no sóc violent, eh? No, mai. Però és, de debò, és per... Bueno, no ho dic perquè direu... Clar, diu que no, però sí que... Com és possible? Com és possible que algú pugui negar tot això? Heu vist el Jordi Sánchez com està? Ara està força millor de com estava, però 24 dies amb coma induït. Com és possible? Com és possible? Com és possible que encara algú digui no, això... Entonces, què és? Digui'm vostè què és, exactament què és. Vostè que nega el virus, gent negacionista, que diu que això... No, això què? Científicament què? Ha vist vostè a Jordi Sánchez? Ha vist la gent que s'ha mort? Ho sap, no? Ho sap, que s'ha mort gent. I que continua morint gent cada dia. No, això, va, jo no crec que em toqui. Pam. Bueno, doncs encara hi ha gent, no entenc, és que no ho entenc, que diu, no, a mi no, a mi no va amb això. Tant o pitjor que aquesta deducció, que aquest pensament, no errat, no, equivocadíssim, de certes persones, hi ha les decisions d'una cosa que es diu Procicat, que jo personalment no sabia ni que existia, i que són... l'autèntic govern d'aquest país, que és tot un desgovern. Tot un desgovern. I és qui mana i qui diu a la quitxalla, qui diu a nosaltres, que som joves o adolescents, a les 8 a casa, no podeu anar a dinar, ara podeu anar a dinar, no a sopar, clar. I això és un organisme, com que no hi ha govern, perquè tot busquen, tots, el seu càrrec, su parcelita, els seus amics, el seu lloc, el seu cognom a la targeta, director de, subsecretari de... Bé. I com que es tracta de repartiments i coses, no es posen d'acord. Tu quantes conselleries tens? Bueno, això és el país que tenim. Això és el país que tenim. Això són els polítics que tenim. Bé, doncs dintre d'aquesta política d'un govern que no està i no sé si se l'espera, van votar, crec que va ser el dia dels enamorats, el dia 14, crec. Estem a 8 d'abril i res. Bueno, jo no sé... No sé. Bueno, sí que sé. Però m'estimo més no dir-ho. Doncs això és el país que tenim. Parcelites. Vinga. I a seguir tirant la veta. Dit això, doncs hi ha un organisme que es veu que es diu Procicat, que acaben decidint dues persones. La consellera de Salut, desbordadíssima, com tots, té tot plegat, desbordadíssima, i un senyor que es veu que mana i que decideix coses, i que van guanyant els mateixos diners ells, no oblidem això, van guanyant els mateixos diners ells que fa un any i que fa dos. I decideixen coses sobre població que, en aquests temps, estem guanyant menys diners per decisions d'ells. Això no és una opinió, és una obvietat. És un fet. No és una notícia. No és cap primícia. És un fet. Vostè està decidint sobre l'economia de famílies i vostè està decidint, sense cap raó científica, estic de mala gaita avui, es nota, eh? Sense cap raó científica, que a les 2 de la tarda a un restaurant no hi ha virus i vostè pot anar a dinar, i que a partir de les 5 de la tarda venen tots els virus de cop, es posen d'acord i no deixa obrir un restaurant. Jo, de debò, eh? De debò. És que em faig creus de com es pot arribar... A més, són decisions que es prenen i punt. A partir d'ara, confinament... Ara sí, ara pot sortir. Ara no. Ara sí, ara no. Amb dos dallonsis, eh? Les autoritats sanitàries sí ens recomanen... Vull un per què. Vull un per què. Sabeu que els nens, quan som nens, estem a la cultura del per què. I per què? Per què hem d'anar? Per què? Per què? Bueno, doncs aquí, que ens tracten per nens, ens tracten com a nens, ara prohibida la pràctica esportiva. Sí, sí, és que a partir del dissabte, ui, es veu que venen tots els virus. Aneu a pastar fang. De debò, eh? Aneu a pastar fang. Jo és que no tindria vergonya, no tindria vergonya de posar-me davant d'un micròfon a fer una roda de premsa dient, bé, hem decidit que a partir del dissabte, dilluns, diumenge, doncs no, ja està, tornem en confinament. Per què? Bé, la tendència... Jo marxaria d'allà amb una mala sensació, una sensació tan dolenta de dir és que no em crec ni el que estic dient. Però per afavorir el què, és a dir, amb quin criteri mèdic, sabent que un dels punts forts del país és la restauració. Si no poden obrir, que no obrin. Escolta, tot tancat en dues setmanes. I ja està. Però tot, tothom a casa, com el mes de maig passat. Tothom a casa, sense sortir, confinament, quieto parao, ja està. Ara, tenen tant sidral de que no s'enteren del tema de les vacunes. Això els hi va bé, perquè la gent va fent xup-xup i va explicant i va, i ara sí, i jo no vull l'AstraZeneca, i és igual, és igual. Però hem decidit que a partir de dilluns venen tots els virus i que sobretot els restaurants, bueno, possiblement... Però ha d'existir una raó per prendre aquesta decisió. Perquè si no hi ha cap raó, perdó, ha d'existir una raó científica. Científica. Mirin, és que hi ha estudis de la Comunitat Europea que ens diuen que, efectivament, els virus al vespre doncs, comencen a volar... Bueno, podria ser, podria ser. Evidentment no és, perquè no me l'han explicat. Jo, que li pago a vostè el seu sou, m'haig d'empassar que vostè digui no, restaurants no, gimnasos no. Bé, jo perquè no tinc un restaurant, ni tinc un gimnàs. Però i la gent que té aquests establiments? De què viu? Hi ha unes ajudes? Au, vinga, au, au. I a seguir tirant la veta... i a seguir remenant les cireres, i no passa res, i qui dia passa, any empeny. Es fa difícil, eh? Es fa difícil mantenir la paciència i el dia a dia. Jo, de debò, no dormiria. No podria dormir. No podria dormir. M'hauria de relaxar, eh? M'hauria de relaxar. Jo no sé si aquesta mesura, o això que pren cada dia... que és un ibuprofè, també per sistema, no perquè m'ho mani cap metge, tampoc hi ha cap raó científica, la sensació és que em trobo millor. Però ens va trucar l'altre dia la Rosa, una oient superamable de l'Hospitalet, dient, digueu-li al Sergi que l'ibuprofè diari no és bo, perquè inflama. No sabem bé què inflama, però inflama. Segurament inflamarà la panxa, i així podria explicar un raonament del meu estat. Que hem engreixat. Tots ens hem engreixat. D'acord. Però tots, no. Així que la Rosa ens diu, digueu-li al Sergi, un ibuprofè? No. Si sabeu d'un altre remei per quan fa mal al cap, perquè jo crec que això ja és de la situació aquesta tan absurda, us agrairé molt que truqueu al telèfon habitual, que és exactament aquest,
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Gràcies, Bet. Aleshores, truqueu i doneu-me alguna solució. Si l'ibuprofè no és bo, perquè ja no sé què fer.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Parlar amb ídols, parlar amb referents, és una de les coses que més m'agrada perquè al final qui guanya sóc jo i qui guanya és l'audiència. És una lectura molt egoista, ho sé. Però quan parles amb una persona que, quan eres nen, vaig a repetir-ho, quan eres nen, l'escoltaves i deies, joder, quina facilitat que té aquest senyor, que bé que li surten les paraules i que maco hauria de ser això de dedicar-se a la ràdio. Clar, és Albert Malla i Abad, i això ho diu Sergi Mas Abad. Vés a saber si... Albert Malla, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
Carai, quin orgull, que bé, que bé. Disculpa l'atracament d'ahir, però que bé que estiguis. A més, que t'agafo treballant.
Jo encantat d'estar amb tu, com sempre, i també sentint-me privilegiat de tenir una mica de feina, que quantos quisieran, oi?
I tant. Treballar amb una cosa que no t'agrada, que diu aquella dita que és treballa amb el que t'agrada i no treballaràs mai, no?
Exacte. Això m'ho va dir el gran Jordi Estadella, que va ser un dels meus referents, no? Que el seu pare li havia dit treballa amb una cosa que t'agradi i estaràs sempre com de vacances, no? I després recordo el que molt sovint ens deien els directors de les diferents emissores.
Ai.
Sí, que és curiós perquè potser entre ells no sé si es coneixien o si s'havien posat d'acord, però tots deien el mateix. Quan els hi anaves a demanar un augment de sou, sempre deien, però si hauríeu de pagar per fer la ràdio.
Ai, també l'he sentit això, Albert? També l'he sentit.
I no els hi faltava raó, eh?
No?
Ara, no, home, jo hagués pagat per fer ràdio. De fet, els primers anys la ràdio a mi em va costar molts diners.
Ah, sí?
Jo ho havia de posar tot. Jo vaig començar amb 13 anys i content que em donguessin les primeres oportunitats, evidentment gravades, perquè així...
No se'n refiava?
Es podien preescoltar abans de que sortís per antena, o editar, o retallar, però jo havia de posar el caset, les cintes, el metro i les sabates.
Sí. Bueno. Tu recordes? Jo de vegades... O sigui, la nostra memòria arriba fins al punt que arriba. Jo recordo... La cosa més antiga que jo tinc al meu cap, al meu cervell, a la meva memòria és... posar els meus dits a un endoll d'un pis que jo tenia amb els meus pares, lògicament, no el tenia jo, el tenien ells, al carrer Trabau de Barcelona, al Turó de la Peira. I intento recordar, jo crec que tindria 4 o 5 anys, i recordo més o menys la paret, però no tinc un... El meu primer record de la meva infantesa és aquest. Després, sí, jugant al carrer, etcètera. Tu, el primer record que tens de la ràdio, quin és? Quin aparell quina fotografia veiem a casa teva?
No, el tinc present com si això hagués passat la setmana passada. Hi ha coses que marquen, oi? El primer record d'un aparell de ràdio és un aparell marca No t'hi fixis. Això abans es deia molt perquè hi havia tècnics particulars que fabricaven ràdios i els venien com podien i no els hi posaven marca perquè eren una mica d'estranguis, no?
Sí.
Però eren més baratos i, a més, com que eren absolutament artesanals, duraven sempre. Aquell aparell de ràdio que hi havia a casa, encara el tinc, me'l van donar els meus pares, i encara funciona. Jo calculo que ha de tenir més de 70 anys.
Què dius?
Sí, tenia ona mitjana i ona curta, que, curiosament, quan li donaves el commutador d'ona curta, canviava la llum groga per una llum vermella. En aquells temps en què estava prohibit dir rojo, s'havia de dir encarnado. Tu, això, ets més jove i no ho has conegut.
Bueno, no, alguna cosa he llegit, però és curiosa aquesta lectura, és bona.
Encarnado. Sí, perquè precisament a través de l'ona curta podies captar emissores prohibides, com la famosa Ràdio Pirenaica, que és que estava prohibit escoltar-la. O sigui, la gent deien en aquell moment que era l'única emissora que explicava les notícies que Franco censurava i no deixava explicar als mitjans espanyols, no? Però era un delicte escoltar-la. Per tant, els familiars, per exemple, el meu tiet, que era de la CNT i que estava viu de miracle, i de miracle també estava a Espanya, no va haver de fugir, doncs l'escoltava amb l'orella enganxada a l'altaveu de la ràdio, perquè si el veí sentia que tu escoltaves Ràdio Pirenaica, que et podia denunciar, es presentava a la policia a casa. Bueno, doncs, curiosament, per escoltar aquestes emissores estrangeres, la llum, el pilot que s'encenia i que encara s'encén, aquest aparell de ràdio dels meus pares, era de color vermell. Però aquest és el primer record d'aparell. El primer record sonor és el consultori sentimental de Doña Montserrat Fortuny, en la veu de Mercedes Laspre, que escoltava la meva mare als matins. A la tarda escoltava la senyora Francis a Ràdio Peninsular, que feia llavors el paper de senyora Francis, el feia Maruja Fernández. Però ma mare sempre deia que, potser pel cognom, no ho sé, que la senyora Fortuny li semblava més pròxima, que era més d'aquí.
Més catalana.
A la Francis la veia, la veia més... En realitat, el consultori de la Francis va tenir tant d'èxit que moltes emissores espanyoles el passaven gratis, quan era un programa patrocinat per als laboratoris Francis, que encara existeixen, no? Per cert, permetem, Sergi, perquè això és una alegria dins de... T'estava escoltant... I tens, bueno, encara que no sigui de ràdio, tens tota la raó de tot el que estaves dient. Jo estic acollonit resant cada dia, perquè el dilluns de la setmana passada em van punxar l'AstraZeneca.
Oh, felicitats!
Oh, no ho sé si felicitats, en aquell moment jo no tenia la informació que tinc ara. O sigui, fa unes hores que m'he assabentat que del dia 4 al dia 15 et poden donar trombos. Bueno, i jo porto 10 dies. Seguirem resant.
Albert, que s'han mort 85 persones de 25 milions a tota Europa. Això és un 0,00001. I vés a saber el que tenien abans aquestes 85 persones.
Que tens raó, que és molt difícil que toqui la loteria en aquest aspecte, una loteria a l'inrevés, no?
Clar.
Però, jo, quan faci 15 dies estaré més tranquil, saps?
Segur que anirà bé, perquè és que no n'hi ha una altra. Parlaves fa un moment, i sense voler, i ens hem introduït parlant de la ràdio, de la censura a tu, que vas començar als 80, 70, 80, et va tocar? Et va tocar algun episodi d'aquests de... Ui, ojo, cuidado.
Sí, una mica, però permeta'm abans el que et volia dir, que la veu de la senyora Fortuny, que era el consultori més antic, pensa que va començar en temps de la República, el programa es deia Ràdio Fèmina, i va començar abans de la Guerra Civil. I es va mantenir fins a mitjans dels anys 80. Era molt més antic que la senyora Francis, que va començar a Ràdio Barcelona als anys 50. Doncs la veu de la senyora Fortuny, Mercedes Laspre, amb la que vaig tenir la sort de poder coincidir encara durant 3 anys a la mateixa emissora, l'emissora de les Rambles, l'enyorada Ràdio Reloj de Ràdio Espanya.
I tant.
Doncs l'altre dia em preguntaven, saps que s'ha fet una exposició Dones a les Ones, i s'ha fet un llibre i tal. L'altre dia em preguntaven per ella i ens vam posar en contacte amb els seus familiars i em van... Perquè, clar, aquesta senyora es va jubilar a principis dels anys 80 i de tant en tant l'hem convidat a alguna trobada que hem fet excompanys de cadena catalana i no ha pogut venir, però ens deien que encara era viva. I l'altre dia, doncs, vam trucar als familiars amb aquell temor de que ens donguessin una mala notícia i ens van dir no. La senyora Laspre està molt bé als seus 106 anys.
Mare de Déu.
Una bona notícia. Sí.
Mare de Déu.
La senyora Fortuny de tota la vida té 106 anys i està fantàstica.
Que bé.
Doncs a mi es veu que té algun aixaque, però en fi, que està bé.
Sí. Bueno, dintre del dia a dia, dintre del nostre dia a dia, dintre d'aquesta grisor i foscor, sempre hi ha una llum verda. Aquesta va ser, com em deies, aquestes
és el primer record de ràdio, però després de la meva mare, perquè la meva mare el posava, no? Però meu, va ser els contes Tambor. Jo li he preguntat això a molts dels meus convidats al programa, sí. I la majoria m'han dit això dels contes Tambor, que feia el gran Armand Matías Guiu, sí. Que va escriure més de 8.000 contes i els feien grans actors de doblatge, els grans veus d'aquelles que sentíem al cinema dels anys 60 i 70, sí. Estaven contractats per Ràdio Barcelona per fer el conte Tambor. El que mai vaig entendre és per què posaven el conte a les 12 del migdia, quan era l'hora que sortíem del col·le. I veies els nanos fent carreres, passant-se els semàfors en vermell. Sort que estava patrocinat per Colacau, ah. I el patrocini de l'entrada durava un parell de minuts, però moltes vegades ja arribaves que el conte estava començat. Allò va ser el meu primer record, perquè eren contes molt ben fets i que jo recordo que, a més, quan podia, tancava les llums i tancava els ulls. I un dia la meva mare em va dir, escolta, quan escoltes això, per què tanques la llum i tanques els ulls? Dic, és que se sent millor. Diu, no em crec que la ràdio se senti millor tancant la llum i tancant els ulls. Dic, no, la ràdio se sent igual. Soc jo que ho sento millor, d'aquesta manera, no? Perquè, és clar, la ràdio és l'únic mitjà que et dibuixa paisatges, rostres, olors... I allò era fantàstic, imagina't allò, amb 7, 8 anys, no?
Clar, ara que estàs parlant de... Em deixo portar, Albert, em deixo portar. Clar, estàs parlant de ràdio i de contes de ràdio. Tinc la sensació, si no la certesa, que programes de ràdio infantils, mica en mica, han anat desapareixent.
I que, això és una pena.
Així, sí. Jo diria, aviam, m'agrada molt i sóc un malalt de ràdio, i si puc sintonitzar, vaig amb el cotxe, ràdio Ser Vitoria, o sigui, on sigui... Ho poso per veure simplement què fan, què comuniquen, què s'escolta aquí. I crec que programes infantils dirigits als nens, això s'ho han dut al vent.
No n'hi ha. Jo no en conec cap i em sap molt de greu perquè els nanos no s'estan enganxant a la ràdio com ho vam fer nosaltres. Sí. Clar que nosaltres només teníem la ràdio i ara tenen tantes coses i les tablets i els videojocs i internet i tot això que fins i tot ja no veuen ni la tele. Tu saps que la majoria de joves no veuen la tele. Quan els interessa una sèrie la veuen per internet, no? Sí. Però clar, si és que a sobre no es fan programes dedicats a ells... doncs et trobes amb nanos que et pregunten, t'ensenyen, veuen una ràdio i diuen, això què és? Sí, sí. I com s'engega? I què vol dir FM, no? És trist.
Amb això, la setmana passada parlàvem amb Gorka Zumeta, extraordinari primer radiofonista i un dels millors lectors de la litúrgia radiofònica que té aquest país.
I tant.
No era molt pessimista, eh? Diu, ja, però bueno... I, clar, i això ja dona... I no vull fer d'aquesta entrevista, o millor dit, d'aquesta xerrada, una xerrada extraordinàriament corporativa, sinó que, com bé saps, perquè tu, de fet, treballes a Ràdio Estel, també, el segment d'audiència de Ràdio Estel és un segment alt, és a dir, de 50-55 cap amunt, i és gent que escolta la ràdio. Jo a vegades dic, bueno, aquesta entrevista, evidentment, la posarem a la ràdio a la carta, com cada dia, i al meu web, sergimas.barcelona, la podreu escoltar? Diu, no... La gent de Ràdio Estel, els oients de Ràdio Estel, volen escoltar la ràdio. I si un dia aquesta entrevista doncs, no la poden escoltar, escolta, igual l'has de passar un altre dia perquè sí que tenen ocasió. I, clar, i això jo crec que s'està perdent perquè els nens no l'escolten. No sabem bé, evidentment, les formes de distribuir l'oci de la canalla són força diferents. Però em preocupa perquè si no és acompanyant els pares quan els porten a l'escola és tornar a treballar per recuperar aquest segment d'audiència que ara una mica s'enganxen amb el tema podcast o ràdio a la carta, però no hi ha continguts exclusius per ells.
Sí, tens raó. Alguns m'han dit, eh? Diu, la ràdio és allò que posa el pare a vegades per sentir el futbol els diumenges a la tarda si sortim fora, quan es podia sortir fora, no?
Sí.
Bueno, i això que em comentaves que ha quedat penjat de la censura...
Sí.
Jo vaig començar a col·laborar a la ràdio l'any 71 amb en Salvador Escamilla a Ràdio Barcelona, després a Ràdio Miramar i més tard a la meravellosa escola de Ràdio Joventut amb Agustín Rodríguez, Jordi Estadella, José María Pallardó, Josep María Bax, Rafael Túria... que ja et pots imaginar. Vaja, quin equip...
Quin equip. Sí. Avui dia hi ha aquests referents? Tu penses que hi ha aquests referents a la ràdio? Perquè m'estàs dient gent de la que jo escoltava molt i que una bona part d'ells, malauradament, han desaparegut. Tu penses que els referents que nosaltres teníem els té el jovent d'avui a la ràdio?
No. Mira, Ràdio Joventut, als anys 70, tenia a la ciutat de Barcelona una audiència entre els joves, sí, tan majoritària. Era una ràdio generalista, d'ona mitjana, igual que les altres, sí, però era la que posava més música i el que parlava amb el llenguatge dels joves, no?
Era una mica la RAC1 d'avui, més o menys?
No ho sé, ara està... Home, RAC1 té molta audiència, però sí, està tot molt repartit. Jo t'ho dic perquè en els anys 70, quan fèiem festes particulars, els anomenats guateques, sí, o quan anàvem a alguna discoteca, sí, els nanos de la meva colla, la primera manera d'entrar per lligar o per conèixer una noieta, sí, i trencar el gel era preguntar-li... No li preguntaves, tu escuches Ràdio Joventut, ho dic en castellà perquè llavors era l'idioma, sí, sí, majoritari. No, ja directament li deies, què locutor de Ràdio Joventut te gusta más? Perquè era segur que l'escoltava. Llavors et deia, no, a mi m'agrada més el Bax, ah, doncs jo escolto el Pallardó. L'escoltava tothom. Jo una cosa així no l'he vist mai més ni amb los 40 principales. Quan los 40 principales, el 86, van arribar... deien, a 600.000 oients, sí, hi havia gent que no els havia escoltat mai. En canvi, als anys 70, sí, Ràdio Joventut, bueno, va ser, a part, una emissora escola per molta gent que ara està a dalt de tot, no?
I tant.
I, bueno, doncs em preguntaves per la censura, com ens, sí, enrotllem, tu?
Sí.
Que... però a mi, després d'aquestes col·laboracions desinteressades, podríem dir voluntàries, la primera emissora que em va posar en plantilla va ser Ràdio Terrassa, que la FM es va dir Ràdio Club 25. Mm. L'any 76, o sigui, feia pocs mesos que havia mort Franco, però sí, encara existia la censura. La censura prèvia. Oficialment, tots els programes de ràdio havien de passar els guions per censura i censura tatxava el que no li agradava i te'ls tornava. Això oficialment. Després, sí, es feia de més i de menys, no? Però sí que em van donar una sèrie de coses. Per exemple, en aquell temps em deien, escolta, aquí al micro hi ha un botonet que si t'agafa un atac de tos o un estornut, sí, tu toques el botonet i talles el micro.
Sí.
Perquè si se t'escapa una tos per antena, està considerada una falta de respecte i t'enviarem a casa 15 dies suspendido d'empleo y sueldo. I, evidentment, no es podia dir cap taco. Jo recordo una vegada que en directe vaig agafar una trucada i la senyora que em va trucar em va dir una cosa tan sorprenent que jo, sense pensar-ho, vaig dir, coño, ostres, tu, els problemes que vaig tenir.
És que...
No hi havia.
Clar, estem parlant dels anys... Riu, Toni Huguet, clar. Estem parlant dels anys 70. 70, 70.
76, 77, sí.
Sí.
Però, bueno, llavors, imagina't, musicalment era una explosió, es feia tan bona música, disfrutaves tant,
la ràdio
tenia tanta importància. En una emissora comarcal com Ràdio Terrassa, on jo vaig començar,
sí,
els més grans artistes de moda venien personalment a Ràdio Terrassa a promocionar els seus discos. Tot això és història, evidentment, perquè ara ni es venen discos ni ve ningú, sí, a presentar-te'ls, però venien tots els grans. Allà venia des d'Anna Belén, a Javier Gurruchaga, a Joaquín Sabina, Tothom.
Clar, tu que has fet ràdio fins a... no sé si ràdio de matinada, també has arribat a fer ràdio de matinada?
Que és jo a totes hores, nen.
Sí. Clar, amb programes mítics, la mañana es nuestra. Jo crec que vaig conèixer la teva veu, la teva forma de presentar, l'Alberto Maya de tal, a la mañana es nuestra, un despertador, no un morning, un despertador. I després, clar, registrar el nom d'un animal com cocodril, els cocodrilos, que ha estat i és el santo i senya de moltes persones que identifiquen Maya, cocodrilo i aquesta mena de... Per què cocodril? Com va sortir la idea del cocodril?
Bueno, és que la ràdio és molt lenta, eh? Al contrari que la televisió, sí, saps que per consolidar un programa necessites bastant temps.
Sí.
I clar, el cocodril aviat farà 28 anys en antena. Són molts anys. Mira, un dels primers rocs de la història, l'any 54, a Amèrica, perquè aquí va arribar 10 anys més tard, va ser el See You Later, Alligator, que en les seves versions al castellà es deia Hasta luego, cocodrilo. Ah. I per definir una mica la filosofia musical del programa, que era rockera, popera, doncs vam dir, mira, li direm Hasta luego, cocodrilo. I així es deia a la COPE, quan es feia en castellà,
sí,
per Catalunya, i alguna vegada que a l'estiu doncs, no tenien esports i tenien complir forats, em demanaven programes intemporals i els passaven per cadena, no? Això fins l'any 2000, que el programa va passar a la nova, en aquell moment recent estrenada, Ona Catalana, i ja està, home, ja portava el programa 7 anys. Sí. Jo vaig demanar que em deixessin mantenir el títol i em van dir, home, aquesta emissora, tu, durant un any, seràs l'únic programa que es farà, perquè encara no l'hem inaugurat oficialment i no podem tenir un programa amb un títol en castellà. I llavors, com li diem? Bueno, doncs li van dir Cocodril Club i així es va quedar, no? D'aquí ve l'origen del nom, per definir una mica la línia musical, no?
Sí. Has tingut directors de tots els colors. Sempre hi ha aquesta lectura universal, jo crec que té una part de raó, però només una part petita, que és els directors no escolten la ràdio. Home, jo he conegut directors que sí que escolten la ràdio.
Els directors de la vieja escuela sí que escoltaven la ràdio.
Vale.
I això t'estimulava, para lo bueno y para lo malo. Perquè era... Sí, home, esclar, mira, jo precisament has parlat de La Mañana es Nuestra.
Sí.
La Mañana es Nuestra anava de 6 a 10 del matí. Imagina't la franja de públic que agafaves.
Tot.
Perquè agafaves els últims noctàmbuls o la gent que treballava de nit, els que s'aixecaven d'hora per anar a la fàbrica, els que anaven a les oficines més tard, els nanos que anaven al col·le... Bueno, sortíem amb unes audiències milionàries en aquell temps perquè la tele no existia pel matí. I emissores convencionals, n'hi havia 5 a Barcelona, i la Pública, que era Ràdio Nacional, que en aquell temps era molt avorrida. Per tant, així, competència, eren 5 emissores.
Sí.
Ara m'he oblidat del que m'has dit.
No, estan parlant de la censura de...
No, més tard, què m'has dit?
Ah, sí que has tingut tots els registres i que has treballat a totes hores. Estàvem parlant de la ràdio de matí, de La Mañana es Nuestra.
No, és igual.
Ah, sí,
jo he tret el tema de La Mañana, però
dels directors de la ràdio, dels directors de
emissores. Els directors, sí.
Sí.
Bueno, llavors va venir Pedro Bernal,
hombre,
el cel sigui, de cap de programes, i com que ell es volia autoposar un programa, perquè com que era el jefe de programes, es va posar 3 programes diaris... un al matí, un al migdia i un a la tarda, i li vaig dir, però Pedro, tu esto por qué lo haces? Diu, porque así estoy en casa lo mínimo posible. és que ens ho passàvem també a la ràdio. Bueno, llavors, com que ell es va voler posar un programa a les 9 del matí, a mi em va adelantar una hora i em va acabar de matar, perquè, clar, el programa anava de 5 a 9, per tant, amb la Mai Triborau, que era la meva parella radiofònica, el despertador sonava a 3:45, que això no és aixecar-te d'hora, això és aixecar-te a mitjanit i no serveixes per res tot el dia, vas zombi. Bueno, però què passava? Que el senyor Salillas, que era el director general, a nosaltres sempre ens enganxava, perquè, clar, des de que s'aixecava, s'afaitava, venia amb cotxe de Terrassa, que ell era de Terrassa,
fins
a les Rambles i tal, hi havia una hora i pico o 2 hores de programa que sempre ens escoltava. Després, un cop al despatx, clar, rebia trucades, visites, ja no podia estar tant per la ràdio, però a nosaltres no se li escapava ni una. Sortíem a bronca diària, perquè en aquell temps érem molt transgressors, diguem que l'amo de l'emissora era el senyor Rato, en pau descansi també, el senyor Rato, el germà del que està a la presó,
Sí.
Que era una gran persona, però vull dir que... Sí, exacte, Ramon, sí. Però bueno, a veure, que ens passàvem molt bé. Jo fins i tot, jo he sentit gravacions del programa i la Maitri i jo dèiem coses que jo ara no m'atreviria a dir-ho, que aquest seria un altre tema. En general, crec que a la ràdio hi ha molta menys llibertat que fa 40 anys.
I ara... Totalment d'acord, Albert, totalment d'acord. I ara hi ha sobre gent que es queixa. Clar, és que a mi em diuen de vegades, Sergi, per què no penges coses? Jo sóc com tu, bé, jo sóc un aprenent de guardar, jo m'autodomino un drapaire digital. Tot el que veig una cinta de... Sí, Albert, un drapaire digital. Veig una cinta de casset i com que ja sé que els meus fills no saben què és, com a mínim tinc temps per passar la MP3 i de moment, salvados, la tinc salvada. Sigui del que sigui. I m'encanta. I el bo és tenir un bon arxiu per... Aviam, el millor de l'arxiu és poder regalar-lo, explicitar-lo, posar-lo en valor a la població. Vale, doncs... Ai, ara se m'ha anat a mi el d'això. Estava parlant de
Estaves parlant del drapaire digital.
De què?
Que ets un drapaire digital,
dient. Sí, guardes molts documents. Ah, sí, no, ara ja sé. Sí, em diuen de vegades, Sergi, hauries de posar trossos d'Arús con Leche. Clar, Arús con Leche és un magazín despertador, 86, 90, cadena catalana, 90, 94, Ràdio Barcelona. I cadena Minuto, bé, els diferents cognoms que han tingut les ràdios. I dic, no m'atreveixo.
Clar. És que ara ens autocensurem per lo que pueda passar.
Sí.
I a veure, jo et dic, als anys 80, això que deies dels directors, els directors de les ràdios no tan sols escoltaven la ràdio, sinó que hi havia una figura que també ha desaparegut, que era el cap d'emissions. Que el cap d'emissions era un senyor que agafava una cadira i se sentava al control. I ho sentia tot, perquè estava al control de directe. Sí. I a la que deies alguna tonteria, al tancar el micro et deia, esto no lo vuelvas a decir, però estava allà controlant tot el dia. Ostres. Però clar, també quan algú et sortia bé, tant el director com el cap d'emissions t'aplaudia. Sí, i et deia, molt bé, com m'has fet riure avui amb aquella broma que has fet, i què tal. I això t'estimulava. En els últims anys, tret d'algunes honroses excepcions, per cert, aquí a Ràdio Estel tenim de director un senyor amb el que ja vaig treballar als anys 80, cadena 13, l'Enric Frigola, que sí que és d'aquesta vella escola. És dels que escolta la ràdio, escolta què fan...
I ens està escoltant seguríssim.
És probable.
L'he vist avui a recepció i estava allà al despatx d'ell. Segur.
Clar, però és que és gent que estimava la ràdio i que quan arribaven a director doncs estimaven el seu mitjà i volien saber què s'estava fent per l'antena que ells dirigien. Ara, en general, no. En general, els directors no escolten la ràdio. I llavors penses, no saps, estàs una mica en un vacío de dir, bueno, jo això que estic fent, ningú em diu res. Jo no sé si ho estic fent bé o si això és un rotllo patatero. T'has de guiar per el que diuen els oients, però clar, els oients sempre són tan agraïts.
Clar,
són tan macos i et diuen coses tan maques que, mira... Però, sí.
Guardes molt material, que tu també ets un megacrac a l'hora d'enregistrar i salvaguardar material... Que vés a saber, potser algun dia alguna facultat de Ciències de la Informació... A mi m'agrada, per exemple, guardar un programa normal d'Iñaki Gabilondo o d'Encarna Sánchez, però no el programa 1000, que acostumen a ser programes especials, sinó un programa convencional, perquè d'aquí uns anys es pugui dir, mira, Iñaki Gabilondo va ser líder a Espanya durant X anys i feia un programa com aquest, un dia normal, no un programa número 1000 o 2000... on es fa habitualment des d'un palau de congressos, hi ha cançons... No, un dia normal. I això és cultura i això és coneixement. Tu guardes molt material com aquest?
Sí, ja saps que sí.
Sí.
Jo l'any 83, que no va ser idea meva, va ser idea d'una noieta, que vaig conèixer el tren, que ella no sabia qui era jo, i cada dia agafàvem el mateix tren per anar de Barcelona a Terrassa. Perquè
això m'agrada. Aviam,
Vols que t'ho expliqui?
Sí, clar.
Jo, si vols, t'ho explico. Sí. Mira, va haver-hi un moment que el director de Ràdio Terrassa, el senyor Salillas, el van fer director de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Mm. Clar, a Terrassa, com a qualsevol emissora escola, el que volien tots és anar a Barcelona, que és on estava el pastís i on et podia conèixer més gent i d'allà et podien sortir altres feines i tal, sí. No? Llavors el senyor Salillas em va dir, jo et posaré a Barcelona amb la condició de que no deixis Terrassa. Perquè com que Barcelona et farà més gràcia i tindràs més seguidors i tal, llavors ja no et preocuparàs de fer bé els programes a Terrassa.
Sí.
I jo vaig acceptar aquesta condició i durant 5 anys no vaig tenir 24 hores seguides de festa. Perquè en aquell moment el conveni de ràdio eren 6 dies a la setmana, 6 hores diàries, total 36, i un dia festiu. Clar, ja s'ho va fer venir bé perquè ell era director de les dues emissores, perquè el meu dia festiu de Barcelona no coincidís amb el dia festiu de Terrassa. Va ser apassionant, però va ser molt cansat. Jo ara no podria fer això perquè era molt jove. Jo tenia 20 anys. Però, clar, cada matí agafava després de la Mañana es Nuestra, agafava el tren per anar a Terrassa i aquella era l'estona que jo podia dormir una mica. I així quan arribava... Clar, perquè jo m'havia aixecat a les 3 del matí. I així l'arribar a Terrassa encara tenia... O sigui, m'havia encarregat una mica les piles per fer un directe, que a més era cara al públic, i venien cantants com el Miguel Bosé, quan no estava boig, i fans, i tot això.
Bueno, és veritat.
I, bueno, de Barcelona a Terrassa, com ara, es podia anar amb la Renfe o amb els catalans. La Renfe era més còmoda, però tenia un problema, que al final el tenia a Manresa. I com que jo aprofitava aquells 3/4 d'hora de viatge per dormir, moltes vegades vaig aparèixer a Manresa, vaig arribar tard al programa de directe, era un desastre. Per tant, vaig dir, no, agafaràs sempre els catalans, perquè, evidentment, també m'adormia, però a l'arribar a Terrassa hi havia un revisor que et despertava, perquè era el final.
Sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, doncs resulta que en aquell temps la meitat del vagó era per fumadors. I jo era fumador. Mm. I hi havia una noieta que es pujava a la tercera estació, que era Gràcia, que també es posava allà. I, per tant, sempre es posava molt a prop, perquè ella també fumava. I només hi havia mig vagó pels fumadors, no? Mm. I jo vaig pensar, no la vull saludar, que seria lo normal, perquè si la saludo em donarà conversa i no em deixarà dormir, que és el que jo volia, dormir el trajecte del tren. Oi. Però al final, un dia, ella em va demanar foc, i, bueno, allò que passa... I ella no sabia qui era jo, no m'havia sentit mai per la ràdio, i, bueno, li va agafar una falera per escoltar-me tremenda, i em deia que li agradava molt escoltar-me per la ràdio, però que el problema era que coincidia amb les seves hores de feina, era professora de català en un institut, i que em podia sentir molts pocs minuts. I esa, va ser ella la que em va donar la idea de dir, mira, saps què? Que agafaré les cintes de coses que he fet i li faré un programa especial només per ella.
Que maco.
I així em podràs escoltar sempre que vulgui, que em tindrà gravat, no? Vaig fer això i quan portava 5 hores ho vaig escoltar, 5 hores reals, eh? Vull dir que llavors portava no sé quants dies fent-lo. Perquè, evidentment, tot era analògic i en temps real. No existien els ordinadors. Quan portava unes 5 hores de programa, vaig pensar, ostres, això queda una mica a rotllo, perquè em vaig limitar a posar les coses que jo m'havia pogut guardar, no? Dic, va, vaig a refer-lo i a fer-lo com si fos un programa de ràdio. Amb caretes d'entrada, sintonies, publicitat, jingles, narració i tal. I així quedarà més maco. I va sortir una botifarra de 7 hores de durada que vaig fer només per ella. Però després van haver-hi uns companys molt amics, que eren l'Eduard de Vicente i l'Albert Castillón, que treballaven al meu equip, a los musicales, que van tenir l'ocasió de sentir això en el cotxe, perquè anàvem sempre de farra junts i tal.
Sí, sí, sí,
sí. I els hi va agradar molt i em van dir això, no ho deixis aquí, ves-lo posant al dia quan puguis. Això era l'any 83, els hi vaig fer cas, i des de llavors sempre que he pogut l'he anat posant al dia, ampliant no només a la ràdio que jo vaig fer, sinó a la ràdio que jo vaig sentir. I això ha donat una col·lecció de 126 programes que es diuen Una vida de ràdio, sí, de 80 minuts cada un, o sigui que són 7 dies seguits d'àudio, que, bueno, amb això de l'MP3 i tal, farà... El 2016 alguns companys em van dir, això és una feinada i només l'hem sentit 4 amiguetes, per què no ho fas públic? I al final em van convèncer, el vaig fer públic, i jo estic sorprès perquè ha tingut moltes descàrregues.
Sí.
Es diu Una vida de ràdio, posant-lo al Google doncs ja surten aquests capítols 126 per escoltar o per descarregar, per sí. Si algú... està malalt de ràdio com nosaltres.
Exactament. Aquí un servidor que no me'ls vaig descarregar, sinó que vaig tenir doncs, la gran alegria de que me'ls donessis en format CD quan estàvem a Com Ràdio, quan existia Com Ràdio. Perquè aquella ràdio, com altres, i per desgràcia, ha desaparegut per decisió de polítics. Estem donant voltes pràcticament al mateix tema. I com passa a la ràdio, hi ha espais patrocinats... I avui ens toca un d'ells. Ho hem de deixar aquí, Albert. M'encantaria poder parlar en una altra ocasió, amb més calma, que jo crec que hem parlat amb força calma, però se'm queden moltes coses a la butxaca. Un plaer, Albert Malla.
Igualment, quan vulguis, Sergi, ja ho saps, el que faci falta.
Gràcies, un petó gran. Sony 47.
Una abraçada.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Hola, Estefania Burgos. Hola.
Hola, Sergi Mas.
Què tal? Com estàs? Quina il·lusió veure't aquí. Que sí, que és que ara podem compartir els dos una estoneta al micròfon, malgrat les restriccions del Procicat. Ui, 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 el
cuidado,
Procicat.
Cuidado, cuidado.
¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Au, allà, home, fuera. Hem de fer un sorteig de...
D'Espinaler.
D'Espinaler. Tiri, 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 tiri. Els nostres amics d'Espinaler, que al mes de juny fan 125 anys.
Toma ya, ¿eh?
L'hem de muntar ben grossa, Toni Huguet. No sé com, però l'hem de muntar ben grossa. Bé, ells ja estan preparant els diferents actes i, evidentment, des de 50ers... Clar, perquè el 50er, la 50er, el que vol, quan arribes a certa edat, és qualitat. Escolta, i una de les coses que fem molt als 50ers és... Qui, és bona marca? Escolta, una rentadora, un televisor, sempre preguntem, és bona marca? Una cosa que no, jo no sé si el jovent, jove de 20, 22 anys, ah, aquesta és barata, va, pa'lante, ja està. Pels 50 diem, és bona marca? I clar, quan et parlen d'Espinaler, és que ja no preguntes, és bona marca, dius, xató, et fas el xulo, i dius, mira quina ampolla, mira, vermut Carpanta. Vermut Carpanta. Ja no preguntes si és bona marca, dices, nene. Bueno, dius, hosti, nen, paraules majors. I les patatones, bé, tot el reguitzell de, els productes d'Espinaler. Per tant, hem de fer un vermut.
Hem de fer un vermut.
No sé si avui, però l'hem de fer aviat. Hem de fer un sorteig per regalar a les persones que es van apuntar al nostre Instagram un lot de productes. Què té aquest lot de productes? Què té?
Doncs té el vermut, que
és
dit ara del Carpanta,
sí.
La cervesa...
Salivar a les 11 del matí.
El nou Vinito,
sí, sí,
que
sí,
recordes
sí,
que ens vas parlar.
Sí, 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 sí.
Les patatones.
Cloïsses, sí, sí, sí.
Olives
sí,
sí, i sí, la salsa.
La salsa, Espinaler, què tindrà la fórmula, què tindrà la fórmula? Bueno, doncs pues vinga, tu has preparat això, que és una col·lecció de noms que ens van apuntar i ens van dir amb qui celebrarien aquest vermut Espinaler. Per tant, això és tan senzill com donar-li un botó. No hi ha... Espera, li faig un Instagram aquí, perquè quedi ben palès i que quedi ben reflectit. Això...
Espera, te la
vaig a fer un vídeo, sí. No? Vale, Estefania està a punt de donar-li el botonet per fer el sorteig d'Espinaler. Què? Vinga, aquí està... Tant. Quan vulguis, Vinga, som-hi.
Començar.
5, 4, 3...
3, 2...
Sorteig sense trampa 1... ni cartró. Montse Boleda. Montse Boleda, i aquests noms què són?
Són les persones amb què ella vol compartir aquest lot Espinaler.
Sí. Consa Benjamí i Boleda 14, que possiblement sigui el seu fill o filla, que,
o
jo què sé, un amic, que tindrà. I mira, i aquí estan caient serpentines. Ole, ole. Montse Boleda, felicitats. Tens un lot de vermut Espinaler per gaudir de la vida. Encara que des del Procicat ens diuen no podeu sortir. Ja està, hem acabat?
Sí, se finit.
Doncs parlem amb més bones notícies amb una altra comunicació. I bones notícies són missatges, salutacions, records, senyals que t'envien... Ja veig que em quedaré curt de temps. Bueno, és una bona notícia, perquè voldrà dir que un altre dia tindrem temps per parlar, perquè ara m'ha agafat el tren entre l'entrevista a l'Albert Malla, el sorteig de l'Espinaler i la trucada a un bon amic, Albert. Hola, Albert, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Que està posant de moda, i cada vegada més, Dedica't. Què és Dedica't?
Dedica.com és una aplicació online, una plataforma online on te pots demanar salutacions personalitzades, artistes, famosos i personatges públics, bueno, a mida, no? Una cosa feta a mida.
Vale, posem per cas que una persona vol una salutació en vídeo. Vaig bé per aquí?
Sí, senyor. Sí.
De, ui, senyor, carai, em fas jove. vol una dedicació de Pep Plaza, que és un humorista, és un home que té un show al cap les 24 hores del dia. De fet, el Pep Plaza va venir a aquest estudi i va dir sí, jo m'estic afeitant i potser em ve al cap el Quim Monzó. I es talla, afeitant-se, i comença a imitar Quim Monzó. Els té introduïts. Una persona li vol dedicar a una altra, per motiu del seu aniversari, pel que sigui, un vídeo del Pep Plaza. Què ha de fer?
Bueno, d'entrada entrar a dedica.com, dedica amb Y...
Dedica amb Y, dedica.com.
Dedica.com. I llavors triar el personatge que ara hi ha en graella.
Sí.
D'acord? Ara mateix tenim l'escriptor i periodista el Martí Gironell.
Olé.
Passa, tenim els actors David Olivares, tenim el Jordi Cruz, el senyor Boigues, el Feu Feixedes. Tenim des d'ahir també el Jordi UEP, showman. També l'Ada Parellada, la xef Ada Parellada. Tenim el presentador Alba Dollador, tenim en Pep Poblet, el meu genio, que és el Toni Climent,
sí.
I el Barragán. Bueno, just dedica, comença fa molt poc,
sí.
I neix de la necessitat, en plena pandèmia, d'ajudar a les persones que es queden sense feina perquè no podem sortir de casa i no podem fer ni concerts, ni podem fer pel·lícules, ni podem fer cine, ni tele, ni res.
Exactament.
Dedica, neix d'aquesta idea per ajudar a tota aquesta gent que està en aquesta situació.
Mm.
I què hem de fer quan veiem un vídeo? Doncs entrar a dedica.com, triar l'artista,
vale.
Cada un té un preu, i bueno, pues sol·licitar el vídeo des de dedica.com.
Vale. Per exemple, jo tinc un amic que és fan de Martí Gironell.
Exacte.
Què li pot demanar el meu amic a Martí Gironell, sempre per escrit, sempre a través del lloc web dedica.com. Hola, Martí, vull que em dediquis al meu germà i comences a parlar del teu germà i les característiques que té, no? És molt de l'Eibar. Li apassiona la història. Coses així, més o menys?
Bueno, justament ara amb el Martí Gironell estem fent una promo de dedica.com, que és de que per Sant Jordi pugui fer un microrelat personalitzat, on tu et sentis la persona protagonista del gravat que està fent. Ell ja ho ha fet per altra gent que havien sol·licitat vídeos i ha tingut bastant d'èxit. Llavors, ara per Sant Jordi fem un especial Martí Gironell on te pots demanar aquest vídeo personalitzat d'ell. O sigui, un gravat creat per ell, dirigit per ell i explicat per ell. I llavors, bueno, pues estem aquí ara amb aquest tema.
I és un relat en format de vídeo que Martí Gironell, sí, mirant a la càmera, li dedica, curiosament, li dedica a mi grega, a la persona que li ha dit les característiques que pot tenir preferentment el seu amic, la seva companya, diu, escolta, pues, mira, li agradaria molt a Yolanda, que farà 45 anys, que bla, bla, bla. Va per aquí, eh?
Sí, sí, senyor. Ell a partir d'aquest relat que tu us sol·licites des de la web dedica.com,
sí,
de partir d'aquest relat, ell crea aquest microrelat personalitzat només per aquesta persona, amb aquestes dades que tens des de dedica.com.
Està ben vist, eh? Està molt ben vist, perquè, a més, això, en plena era digital, ho pots fer des de casa, des d'on vulguis, amb el teu mòbil, dediques, fas l'aportació que requereix cada artista i ja està, sí, i quedes com un rei.
Sí.
I la persona al·lucina, diu, sí, com ho ha fet?
Que... Perdona, digue'm.
No, ja està, perquè a més em queden 20 segons.
Ah, bueno, doncs pues res, només fer una crida a tothom que sigui artista, personatge o famós, que vulgui estar dintre de dedica.com i que, bueno, estarem encantats de que entri dintre de dedica.com i es doni d'alta.
Abans de diumenge teniu la meva. Gràcies, Albert.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu, bon dia, adéu. I a vosaltres també, família. Fins demà divendres.